de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Riquer Álvarez i estàs en companyia de la cadena COPE des de Lleida, ara amb Herrera en COPE des de Lleida. I ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica. Ara a 19, ara mateix a Lleida 19 graus, però ull perquè demà parlarem amb l'Armando Álvarez i veurem què ens explica de cara al cap de setmana, que han donat ja una previsió, que no us l'avanço, de temperatures màximes, interessant, eh? Demà parlarem amb l'Armando i que ens faci aquesta previsió del cap de setmana llarg. Però avui buscarem també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui marxarem cap a una escola, també, que fa dies que no hi anàvem. Ens n'anirem cap a una escola de Mollerussa i és una escola de màxima complexitat. I veurem com els va agafar tota aquesta història, com han seguit i com afronten el final de curs, amb els recursos i amb les persones que disposen. Veureu que tindreu una grata sorpresa. Parlarem amb la Montse Serret, que és la directora de l'escola Ignasi Peraire de Mollerussa, una escola de màxima complexitat. També farem una trucada al Cosme Garcia, que fa dies que no l'escoltem, i perquè ens expliqui que la Fèria d'Abril sí que es farà aquest cap de setmana, de manera virtual, que és com s'estan fent les coses, però sí que es farà. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de noves tecnologies, és dimecres, amb el Jaume Sitjà i el David Casero a l'espai de l'Info Cope Lleida, de les noves tecnologies. Hi ha 2:15, amb veu de dona. Avui parlarem amb la Vanessa Ortega, ja saps que és habitual de la radiografia els dilluns, però amb ella avui parlarem d'un vídeo on ha aconseguit unir a gran part de l'esport lleidatà. És una gran iniciativa. I també parlarem amb la Gemma Casal, perquè encara que no ens ho sembli, aquest divendres és 1 de maig. Seria festiu, és el dia del treball, però les reivindicacions segueixen. I ho farem amb clau femenina, com sempre. I amb tot això ens plantarem a les dues. Així que ja veus, aquest és el nostre menú. Ara ens connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb el Moisés Camunyes, per conèixer la previsió meteorològica. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida predomini de cels poc ennuvolats o amb núvols alts, excepte al Pirineu, amb intervals ennuvolats sense descartar precipitacions a la zona més occidental i que podrien ser en forma de neu a partir dels 2.000 metres. Temperatures màximes avui en lleuger ascens amb valors de 24 graus a Lleida capital, 23 a Balaguer, 22 a la Seu d'Urgell, 21 graus a Tàrrega i 18 a Viella. Pel que fa al vent, bufa en predomini de l'oest i sud-oest, amb alguns intervals de moderat. De cara a demà esperem predomini de núvols alts al matí, tendint a un cel poc ennuvolat o clar a la tarda, menys al Pirineu, amb núvols que podrien deixar precipitacions disperses amb la cota de neu al voltant dels 2.000 metres. Per últim, les temperatures màximes baixaran demà lleugerament, amb valors que es quedaran als 22 graus a Lleida, capital i Balaguer, als 20 a Tàrrega, als 19 a la Seu d'Urgell i als 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Recorda, 19 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. D'aquí uns minuts parlem amb el gerent de la Federació d'Hostaleria a veure com han rebut aquestes fases que de les que ens parlaven ahir el govern central, de desconfinament i d'obertura d'històries, i que toque directament el que és el tema de la restauració. Però abans et diré que Espanya ha registrat 325 defuncions en les darreres 24 hores i que s'ha tornat a disparar el nombre de noves altes. I això és una bona notícia. Els positius també han repuntat un pelet amb 2.144 casos i la dada preocupant, que ho és des del minut zero. Els professionals sanitaris contagiats estan fregant els 40.000. 40.000 a Espanya. I aquesta dada és molt indicativa i és molt preocupant. Entre que no tenien el material que tocava i que part del material que els han facilitat resulta que era fake, o sigui, que no complia les normes que deien que complia, que no servia, que el van haver de traure i canviar-lo i tal, ulla... 40.000 sanitaris contagiats, fregant els 40.000. A Lleida, doncs, seguim també amb aquestes xifres. Diumenge parlàvem de 13 noves víctimes mortals. Dilluns parlàvem de 13 noves víctimes mortals. Ahir, Salut diu que no, que eren 7 menys. Es veu que això de comptar víctimes mortals porta complicació, o depèn de on morin, o depèn de com morin, o si li han fet la prova, o si no li han fet, jo què sé. Ho van rebaixar a 6, però avui hem tornat a pujar a 12. 12 noves defuncions a la zona de Lleida. 12 persones que han perdut la vida per la Covid-19 a Lleida, i 26 positius confirmats més. Amb totes aquestes xifres, a Lleida estem fregant els 2.100 positius. A hores d'ara estem als 2.098. El nombre d'altes es manté estable, amb 936, i el de defuncions, tot i aquestes dents de serra que ens fa Salut, ara pugen, ara baixen, està amb 218. És una xifra alta. Els hospitals lleidatans preveuen reprendre gradualment l'activitat ambulatòria a mitjans de maig, evitant aglomeracions. De fet, la coordinadora de la Covid-19 de l'Hospital Santa Maria de Lleida destaca que el descens de casos és notable, però no descarta pertits rebrots de la malaltia.
Si fuera una curva lineal, estaríamos tranquilos en ese sentido. Pero lo que tenemos no es lineal y va a ir en rebrotes, ¿no? Habrá días que habrá más ingresos, habrá días que habrá menos. Y esta situación es muy difícil de predecir. Nos da cierta intranquilidad y por eso mismo no estamos permitiéndonos a nosotros mismos bajar los brazos en ese sentido, preparados para cualquier rebrote que pueda haber.
El protocol de seguretat per a la campanya de la fruita, que ja fa dies que n'estem parlant, que se'ns tirarà a sobre, sembla que va avançant a poc a poc. I preveu, per exemple, prendre la temperatura dues vegades al dia als temporers. Alguns pagesos comencen la collita prenent mesures bàsiques, però a l'espera que se'ls informi en concret de com actuar. O sigui que ja estan començant alguns, i a hores d'ara encara no hi ha res exact, o sigui, res totalment enferm. Estem aquí improvisant i amb la bona voluntat del món. Si això no ho nega ningú, però se'ns ha tirat la campanya de la fruita a sobre i no hi ha res clar, ni com s'han de transportar, ni on han de dormir, ni quan s'han de venir, ni si els hem de regularitzar, ni si podem agafar gent de l'atur i seguiran cobrant l'atur, però no els hi comptarà, però podran treballar, ni si hi haurà suficient personal per recollir la fruita, ni si es podrà seguir les normes de seguretat, com afectarà això el preu. Tot això són incògnites. Hores d'ara, a punt d'arribar, a punt d'entrar el mes de maig. L'Ajuntament de Lleida trasllada al subdelegat espanyol la preocupació per les retallades en polítiques actives d'ocupació. Insta l'Estat a reconsiderar la decisió i buscar una alternativa que no perjudiqui els més vulnerables en l'actual crisi. I això està molt bé, però que no els dispersin. Que el que s'han de centrar és a la crisi sanitària, la dels sanitaris, la de la malaltia. Aquí és on s'han de centrar. Ull amb el tema del desconfinament que van presentar ahir, que és, doncs, agafa't el com vulguis. Em fa molta gràcia que la fase 1 es permetin obrir les botigues, però en canvi la gent no ens ha quedat clar si ens permeten sortir. És a dir, obriran les botigues, però qui anirà a les botigues? I en parlarem d'això la setmana vinent, que tenim temps, perquè això anirà cada dues setmanes. Però vaja, no sé si ha deixat massa contents a ningú. Ara parlarem amb la Federació d'Hostaleria. Abans et dic una cosa que igual ja has notat, i és que el confinament ha reduït fins a 8 vegades la pressió acústica i un 14% la percepció sonora a la ciutat de Lleida. El Col·legi d'Enginyers ha comparat els nivells de soroll registrats el 22 d'abril del 2019 amb els del 19 d'abril del 2020, i han arribat amb aquesta conclusió.
COPE Lleida. Estàs informat.
I deixeu-me que ara fem una connexió ràpida amb el gerent de la Federació d'Hostaleria de Lleida, el Ramon Solsona. Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, ahir es van alliberar aquestes fases de desconfinament, unes fases que de moment s'han presentat, però no s'han de seguir encara al peu de la lletra en quant a dates, perquè la evolució de la malaltia farà que es pugui seguir o no el calendari. Però pel que fa al vostre sector, que és un sector que estava esperant, suposo, en candeletes, que es parlés de algo ja de desconfinament o de poder tornar a obrir, com les rebeu?
Home, d'entrada, el que estàs dient, no? Jo crec que no només el nostre sector, tothom estem amb ànsies de tornar a una situació de certa normalitat, no? I això fa que veiem el programa doncs, molt millor de com ho vam veure fa 15 dies, que es va anunciar tancament sense el temps, creieu, no? El que veiem ara, el que s'ha de fer és parlar del detall, és a dir, primer això s'ha de posar al BOE, encara no ha sortit, no ha sortit publicat al BOE. Després, doncs, hem de veure, doncs, si bueno, estem veient diferents manifestacions, per exemple, de l'oposició, el que sigui, doncs, que no estan d'acord amb el programa, amb el qual, bueno, l'estat d'alerta s'ha d'anar prorrogant el Parlament.
Ramon, el govern va parlar amb vosaltres abans de fer públiques aquestes fases?
Bueno, nosaltres estem organitzats a nivell nacional i la veritat és que hi ha molt poca... No hi ha massa diàleg, diguem, no hi ha gaire gens, no? Nosaltres, el nostre diàleg va a través de la ministra de Turisme i d'Indústria i de Turisme, diguem, i tampoc està massa informat de tot l'avanç aquest. Però, bueno, això va a part i penso que és la tònica general, diguem, és, bueno, pues anem a millor, el més important és que estan baixant les infeccions, estan baixant les defuncions, que això és el més important, sí. I en aquest marc, doncs, a mi, podríem dir que és una bona notícia que ja plantegem les obertures, no?
Doncs, Ramon, si et sembla, ja de cara a la setmana vinent parlem a fons de veure com es van adaptant els locals o com s'aniran adaptant amb aquestes mesures. Avui hem parlat amb el Ramon Solsona, gerent de la Federació d'Hostaleria de Lleida. Ramon, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
COPE Lleida. Estàs informat. Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
No parem de pensar i de parlar durant aquestes setmanes en què hi ha dos potes bàsiques a la societat que sempre, sobretot en època d'eleccions, doncs ens recorden. Una és la sanitat, que ja veiem com està anant, i l'altra és l'educació. I són dos potes o dos sectors que en aquesta situació de confinament, en aquesta pandèmia global, doncs estan patint i de diverses maneres. I les causes són... Bueno, les causes també permetrien fer un programa a part, però potser tampoc avui ens hem de centrar les causes, sinó veure com s'està traient endavant. Perquè afortunadament, i gràcies a les persones, als grans professionals que tenim en tots aquests sectors, perquè ara és quan te n'adones, doncs s'estan tirant les coses endavant moltes vegades amb menys recursos dels que necessiten. El tema de la sanitat ja l'hem tractat i el seguirem tractant. El tema de l'educació, doncs, ja sabeu que periòdicament fem contactes amb instituts, amb escoles, amb famílies i anem veient com va tot plegat. Avui, que ja sabem que les aules no es tornaran a obrir de manera normal fins, en principi, al curs vinent, fins al mes de setembre, hem volgut posar-nos en contacte amb una altra d'aquestes escoles que, doncs, ha hagut d'anar adaptant-se en el temps i amb el que anava passant. Ens traslladem cap a Mollerussa i concretament amb un centre de màxima complexitat com és l'escola Ignasi Persire, que hi parlem amb la seva directora, amb la Montse Serret. Montserrat, què tal? Bon dia.
Bon dia, espera, bon dia a tothom.
Em sembla que he dit malament el nom de l'escola. És Ignasi?
Ignasi Peraire, mestre Ignasi Peraire.
Ah, Peraire, perdó, que ho tenia apuntat sí. Aquí malament. Montse, escolta, primer de tot, gràcies per atendre'ns. T'estem trucant ara. Normalment ho faríem a l'escola, evidentment ho estem fent a casa teva, no?
Exactament, sí. Des de casa meva, des d'on estem treballant ara, molta gent.
Clar que sí.
Des de casa.
Montse, tu ets directora de l'escola Ignasi Peraire de Mollerussa, és una escola de màxima complexitat. Fa 4 anys que estàs al capdavant d'aquesta escola, però abans tu ja havies passat pel lloc de cap d'estudis i a més, doncs, has estat donant classes de diverses matèries. Per tant, vaja, no sé si et queda algun lloc ja per ocupar l'escola.
Bueno, sí, he estat en diversos llocs, però la veritat és que a mi m'ha resultat molt enriquidor poder fer això.
Clar.
Perquè vius l'escola des de moltes vessants i a poc, pues, va anant sent un objectiu que m'havia plantejat el fet de pues, bueno, això, viure l'escola des de diferents punts. Un des de l'aula i l'altre vessant pues, des de càrrecs directius. I sí, com molt bé, molt ben bé has dit tu, doncs havia estat cap d'estudis, coordinadora d'algun cicle i d'alguna altra matèria i actualment pues, bueno, fa 4 anys que estic a la direcció de l'Ignasi Peraire.
T'ha donat temps de veure moltes situacions, però la que estem vivint ara, jo no sé si en el pitjor dels casos algú en alguna reunió ha tret aquest tema, no ara, sinó en el passat. És a dir, escolteu, què passaria si ens haguéssim de quedar confinats? Jo crec que això no havia sortit en cap previsió, oi?
Que va. Un confinament d'aquesta manera i una pandèmia amb aquesta envergadura no l'havíem viscut mai. Sí que quan fas el simulacre de les escoles i tal, pues penses, bueno, si hagués un confinament, però sempre penses en un confinament petit d'unes hores que pots estar dins de l'escola i que dius, pues bueno, preveurem tindre aquests jocs i preveurem aquestes altres coses. Però una situació com l'actual és que era impensable. No t'ho imaginaves.
No, bueno, ningú ens ho imaginava, evidentment. Les escoles heu passat per dos períodes. Un va ser aquell dia de corredisses, que va ser el dijous 12 de març, en el que s'anunciava que l'endemà ja no obrien les escoles. Es anaven filtrant notícies durant el migdia i a la tarda va ser quan va sortir la comunicació oficial. O sigui, a la tarda ja demà no obrim. Es pensava que seria dilluns. Però, bueno, aquell primer confinament, ara m'entendreu per què, tenia la Setmana Santa 2 setmanes vista i, per tant, doncs era un confinament com el que deies tu ara d'allò d'unes hores o d'un dia, una mica més llarg, però bueno, escolta, mira, arribem a Setmana Santa, passem-ho com puguem i després ja està. I jo crec que després ha vingut el de després, el de la tercera avaluació, en quan ja s'ha dit, no, ja no es torna, ara ja ens ho han confirmat, i la tercera avaluació s'ha de fer, o sigui, ja no és passem els dies, sinó ara hem de començar a treballar. És cert això? Heu notat aquestes dues fases del confinament?
Sí, de fet sí, perquè, clar, com que no t'esperaves la llargada d'aquest confinament, vull dir, no li donaves temporització. Llavors, pues sí, veiem com un impact la Setmana Santa i vam preveure pues, el treball des del dia 13 que es van acabar les classes fins a Setmana Santa i preveiem doncs, poder començar després de les vacances. Però, bueno, no ha sigut així. En el primer cas, doncs nosaltres vam preveure tasques a nivell més competencial de lo que s'estava fent, que ja hi treballàvem, competencialment, però potser amb cert relax i rebent informacions, a vegades contradictòries, a vegades sí. No del dia. Vull dir, que t'havies d'anar fent una mica... Clar, teníem el fet de treballar amb xarxa, perquè amb les direccions també estem en contacte contínuament, amb les direccions, per exemple, del Pla d'Urgell, doncs estem en contacte contínuament, i una a l'altra te vas ajudant, te vas donant idees sí, i tal. Sí. Però al començar després de Setmana Santa i dins que tampoc no aniríem a classe, llavors has de preveure que tu tens un trimestre per endavant i que aquests nens han de continuar aprenent. I així mos ho feien saber des del departament. Hi ha hagut incongruències, hi ha hagut informacions i informacions contradictòries. Sí, s'han anat salvant, també. Vull dir, a veure, ningú havia viscut això. Llavors, tu esperes unes informacions, a vegades t'arriben, però t'arriben una mica amb retard. Tu has de preveure ja que durant aquells dies els nens els has d'haver enviat coses o t'has d'haver ficat en contacte. I, bueno, i en principi, amb orientacions d'inspecció també i tal, doncs vam anar fent. I com ho vam fer? Doncs, bueno, nosaltres a nivell digital havíem treballat ja i hi havia, doncs, per exemple, cicle superior i cicle mitjà que ja tenien, que estaven avetats a treballar online. Clar. Llavors ens quedaven més els nens més petits. Els nens més petits ho van fer a través de la pàgina web i, bueno, ho estem fent, A través de la pàgina web i se'ls va enviant activitats. Són activitats, doncs, també de caire més competencial, de caire de fer projectes, de buscar informació, d'organitzar-la. L'envien als tutors a través dels classrooms o dels drives. vull dir, no sé, ens hem anat espavilant i llavors hi ha hagut també formació. Vull dir, nosaltres perquè ja teníem la plataforma del G Suite i treballàvem a través d'aquesta plataforma i del Drive i del Nodes, de la pàgina web. Però, bueno, hi ha hagut escoles que han hagut de fer formacions ràpides i, bueno, a veure, la gent s'ha anat, ha tingut l'obligació. A veure, no ha tingut l'obligació, perquè, en certa manera, la pressió, si un és responsable, la pressió se la fica un mateix. Llavors, jo penso que, en aquest cas, el col·lectiu de mestres i de professionals de l'educació, la veritat és que, a veure, si han posat de cap i de peus i de totes maneres per tirar endavant aquesta situació.
És el que deia al principi, que al final la falta d'altres històries l'han suplit els professionals d'aquests sectors. A nivell de necessitats tècniques, les escoles doncs, s'estan trobant amb un tant per cent d'alumnat amb problemes per accedir a internet. Amb un centre de màxima complexitat, això és més agut? És més problema o ja està controlat?
Sí, però nosaltres tenim com a... A veure, com t'explicaria jo? Podríem fer com a tres grups. Uh-huh. Un grup de nens que a casa seva tenen connectivitat, tenen aparells digitals, el que sigui, i aquests nens ja des d'un bon principi poden connectar-se i poden estar a l'abast del tutor, bueno, o en contacte amb el tutor. Una altra part, que és aquesta part que no té connectivitat, o bé sí que té connectivitat però no té aparell, o bé té dificultats per poder treballar perquè els pares també fan teletreball, bueno, hi ha diferents casuístiques. Uh-huh. Llavors això ho anem salvant, eh? Estem en procés encara, perquè clar, és un moviment de moltíssima envergadura el que estan fent ara amb els aparells digitals i amb les connectivitats. Uh-huh. I ho estem fent, eh? Vull dir, fem arribar ordenadors o tablets, el que tinguem a l'escola, ho fem arribar a través de Telefònica i del Departament d'Educació a les famílies, perquè Telefònica està posant en marxa pues, aquest estri.
Sí.
I els fem arribar. I una altra banda, que són alumnat amb una casuística més especial, amb unes necessitats específiques, doncs que aquestes, amb l'ajut de l'Ajuntament i així, en el cas de Mollerussa, parlo, sí. Farem arribar pues, els dossiers de treball i el que calgui. Bueno. Ara, fins ara hem tingut contacte amb tot l'alumnat, els tutors des de casa seva, els alumnes que no tenien connectivitat, pues, se'ls ha trucat per telèfon, se'ls ha animat, hem enviat vídeos, tot el professorat, per a veure, que la part emocional també estigui una mica coberta.
Clar.
Hi ha alumnes que, clar, les circumstàncies familiars són...
Sí, no, cada casa és un món.
Potser en trobarem, eh?
Sí, tant que sí.
I, bueno, has de salvar una mica tot això i amb la responsabilitat de que tu tens aquesta tasca i s'ha de fer.
És la frase,
encara que tinguem pocs recursos, sí. Tinguem... Clar, vull dir, això també ens ha d'ensenyar el que dius tu al principi. Sanitat i educació. S'ha dit que els recursos que tenim són pocs.
Sí.
És a dir, les coses com són. Són pocs. S'ha intentat salvar de la millor manera possible, però són pocs recursos i són dos puntals dins de la societat. I això, fins que no ens ho ficarem al cap, hi ha molts diners que marxen per molts llocs i que, en canvi, aquí no hi eren.
No hi eren i ens feien creure que sí que hi eren, que això és el pitjor de tot, eh?
Bueno, sí...
No, els de fora, els de dins no. Els de dins no us enganyaven perquè el col·lectiu d'infermeres, per exemple, ja es queixava fa 10 anys del tema de les retallades. El col·lectiu dels mestres fa molts anys que estan dient, escolteu, sí. que no anem bé. Ara, quan van mal dades, ara és quan ho hem vist, a dolentes. Si d'això en traiem coses positives, escolta, ja quasi bé signem tots. Ara, el que és molt problemàtic és que haguem hagut d'arribar en aquesta situació per cridar una mica l'atenció. Això és el més problemàtic perquè, com tu deies abans al principi, és igual l'edat de la nena o del nen. No estem per perdre temps, és a dir, s'ha de seguir formant, han de seguir estudiant, treballant, aprenent, i ho faran a distància o a l'escola on sigui, però no es poden permetre el luxe de perdre temps, de tirar un trimestre, i això és el que feu des de les escoles, que és el que deia al principi. Bueno, escolta, tranquils, us donarem ordinadors, tabletes que tenim a l'escola parades, doncs evidentment, vinga, en qui no tingui disponibilitat, doncs aquí les teniu, que per això estan, perquè funcionin, no? I al final, és el que dius tu, fixeu-vos que els mestres, que sempre teniu aquesta fama de que teniu moltes vacances i moltes històries, ara, amb el teletreball, esteu disponibles quasi bé tot el dia. I és veritat que potser no és sí. intensiu, però, escolta, mira, jo de 9 a 10 m'hi he posat per un moment, a les 11 hi torno a ser, a les 12 hi soc, a la 1 me'n vaig a dinar, a les 2, perquè hi ha un nen que ha de fer una tutoria i només li va bé en aquesta hora, hi torno a ser disponible, i a les 4 de la tarda, i a les 7 de la tarda, i va, a les 9 del vespre, una família perquè només els hi va bé en aquesta hora, no? Vull dir que al final, mira, al final t'ha d'agradar aquesta professió, eh?
Sí, sí, sí. Amb això tens tota la raó. I jo amb això sí que vull avalar tot el professorat, perquè la veritat, te'n dones compte també de les nostres mancances, però vull dir, jo la impressió que he tingut és el gran treball que ha fet tot el professorat, i abogo, i sobretot, claro, jo he de defensar els meus, i els meus són l'Ignasi Peraire, i el professorat de l'Ignasi Peraire ha donat el callo parlant amb plata, que diuen, pues ha donat el callo al màxim, i la veritat és que jo els he felicitat i els felicito des d'aquí perquè ho pugui sentir tothom.
Quan arribem, Montse, a la fase 3 o 4, o això que ens van dir ahir de les fases que ningú les entén, però bueno, quan arribem a la normalitat no nova, sinó a la normalitat normal, suposo que tot el professorat fora de l'escola quedareu i fareu una costellada, una calçotada, depenent de l'any, o el que sigui, segur, eh?
Ho tenim pendent.
Escolta, ja per acabar, Montse, curiositat, ara estava visitant la vostra plana web, perquè teniu una ràdio i tot, eh?
Sí. Bueno, nosaltres amb l'aspecte digital, la veritat és que és una escola que estem, bueno, que hem tingut sort perquè hem treballat, perquè vam presentar un gran projecte de noves tecnologies i perquè tenim unes dotacions que ens han ajudat a tirar endavant el nostre projecte. Perquè és una escola de màxima complexitat i tenim molts problemes a nivell de llenguatge i a nivell de comunicació. I vam optar per mirar d'aconseguir la ràdio.
Molt bé.
I bueno, i així ho tenim. Ara estem pendents de poder emetre, perquè de moment és intern, és un treball intern, però que ens ha donat moltes satisfaccions i fa bueno, que funcione a tope, que funcione bé,
jo us
o sigui,
dic
que funcione per tothom un any.
Sí, sí, jo us dic que busqueu Escola Mestre Ignasi Peraire a internet, fareu cap a la seva plana web i allí busqueu la ràdio, MIP Ràdio, i veureu que estan fent entrevistes aquests dies a regidors, a molt personal, vull dir que ens està fent la competència, però bueno, és sana, però...
No volem fer competència amb ningú, no. Però sí que volem fer un treball profitós per l'alumnat, això.
Doncs mira,
sí, això sí.
I aprofito ara la vinentesa que quan es pugui, ens puguem moure i tota la història, ja sigui l'any vinent o d'aquí 2 anys, si us ho podeu manegar, estaré encantat de que ens visiteu aquí a les instal·lacions de la cadena COPE a Lleida, la gent vinculada a la ràdio, o qui vosaltres decidiu, i ens feu un programa des d'aquí. Mira, ja t'ho dic ara, així,
pues,
en antena.
Perfecte, m'ho apunto, eh? Tinguis en compte que m'ho apunto i ho farem, eh?
Ens visiten moltes escoles i ben contents que marxen sempre. I jo m'ho passo bomba, la veritat.
Això és una motivació gran pels alumnes, que vegin que el seu treball és important.
Clar que sí. Avui hem parlat amb la Montse Serret, és la directora de l'escola Ignasi Peraire de Mollerussa, és una escola de màxima complexitat, i ja veieu que on no arriben els recursos econòmics i de material, arriba la voluntat de tot el personal, de tots els mestres, directora, etc. I així és com estem tirant endavant, escolta, i no ens podem queixar. Montse Serret, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. Moltíssimes gràcies.
Igualment. Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que habitualment amb aquest tram horari, amb programació normal, amb la normalitat aquella d'abans, que ja diuen que no recuperarem, perquè ara la nova, la normalitat que tindrem d'aquí 8 setmanes és la nova normalitat. En fi, de normalitats, de fases i d'històries, ja sabeu que els dimecres teníem l'entrevista a Cosmopolita, però no l'entrevista, però sí que anem a recuperar la veu del Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I no fem entrevista, però sí que avui sí. Parlarem de...
Sí, saps què és això, no?
Això m'han dit. No, jo tampoc ho vaig veure, eh? Sé que quan parlava el president li sonava un mòbil de fons, però... En fi, escolta, Cosme, que ja fa... Des de la segona setmana es va posar en marxa tot el tema de l'esport a través de les xarxes socials, de manera virtual, i després, a poc a poc, va entrar al món de la cultura, la música, poesia, ara per Sant Jordi, doncs, trams de lectures, etc etc. Nosaltres estem, aquest cap de setmana, de fet, comença el mes de maig, un mes, un cap de setmana que havia de venir marcat per la Fira de Titelles, per exemple, l'altre la Festa Major, l'altre Moros i Cristians i l'altre l'Aplec. Pensàvem que això es perdria, però no, perquè el primer acte que ve... amb això del maig fester, per entendre'ns, és la Fèria d'Abril, i la Fèria d'Abril no és que no la tindrem aquest any, no la tindrem presencial, però sí a les xarxes, oi?
Sí, efectivament, i encara t'has deixat una cosa, la Setmana Santa va ser virtual.
Sí, també, també.
Les xarxes quaresmals o alguns actes se van passar virtualment. Bueno, com estem a fase menos zero, segons diu el govern...
Fase zero.
No sé si hem arribat a la fase zero encara, doncs sí, efectivament, la Fèria d'Abril es fa virtual... I demà dimecres, que és el dia mundial, segons la UNESCO, que la va declarar l'any 1982, se celebra el Dia Mundial de la Dansa. Mm-hmm. I demà, doncs, ja faran claves que han tingut durant l'any la Casa d'Andalucía de Lleida. Però el dijous ja es fa el pregó de la Fèria d'Abril i presentació del cartell de la fèria, perquè ja portem, atenció, a Lleida i ja portem fetes 17 edicions. S'han fet 18 fèries d'abril, però oficialment i registrat, amb Fèria d'Abril al registre d'entitats, i sobretot de noms, és 18 anys. 17, mira, en aquest cas d'abril, i faran presentació del cartell, discursos institucionals amb el subdelegat del govern, representants de l'Ajuntament, de la Diputació, jo mateix com a president de les cadenes regionals, el president de la Casa Andalusia, i després, seguidament, hauran diferents balls virtuals.
Uh-huh. El divendres... O sigui, cadascú a casa, vaja.
Sí, cadascú a casa, però pot estar molt bé, eh? Antonio Alvejano està preparat, també l'Ubal, el guitarrista... estan preparant baix, estan preparant molt bé, la veritat, jo he vist alguna cosa preparada, està molt bé. El divendres també serà un dia molt interessant, no? Perquè faran diferents actuacions e incentivaran el que haurà d'haver dissabte. El dissabte haurà engalant el teu balcó o la teva casa com si fos una caseta. I, bueno, la veritat és que ara tinc preparada una guitarra, una panyoleta aquella que em van donar, i estarà molt bé, no? És una cosa molt xula. I el diumenge, atenció, faran la missa virtual. La missa virtual. Uh-huh. Per què? Perquè el dia 1 de maig és el dia del treball, però també és el dia de la Cruz de Mayo. La Cruz de Mayo, tots sabeu la tradició, que bueno, després de la Pasqua, a la creu de Nostre Senyor, pues, hi van sortir flors. Aquelles flors són les que rememoren sempre el Centro Extremeño de Lleida, la Casa d'Andalucía de Lleida i el sacerdot Paco Ribas, Paco Ribas Farguero, que és el rector de les parròquies del Guaire Almenar, farà la missa rociera. Uh-huh. I la cantaran. Ell estarà a la parròquia i ells estaran a la descadès i cantaran aquello Dios te salve María del Rocío Señora. Bueno, això ho cantaran. A més, haurà una exposició...
Però escolta una cosa. Tot això que em dius, de manera virtual, on ens hem de connectar per veure-ho?
Casa d'Andalucía de Lleida, per una banda. I el diumenge, a Facebook, parròquia, al Guaire Almenar. Uh-huh. I llavors tindreu un munt de coses i moltes sorpreses. Això serà en quant a la Fèria d'Abril de Lleida, registrada. La Casa d'Andalusia de Lleida, hem de saber que van tindre el premi a la millor casa d'Andalusia del món. Uh-huh. Per algo deu de ser. Per algo deu de ser. Per tant, bueno, demà dia de la dansa. 1982, la UNESCO va dir que era el dia de la dansa. Per tant, tu i jo demà, tu que
sí, a ballar.
Munyeres, o la teva dona ballarà joses amb tu, o
no,
com ho fem?
No, jo ja posaré la música, o jo ja us gravo, per entendre. Jo ja aniré gravant pels balcons.
Perquè... Jo te puc dir que tu podries tocar la guitarra, la teva dona podria ballar, perquè era una molt bona balladora de joses, la teva dona.
Sí, però clar, fa molts anys, i els anys no passen en va,
però quien tuvo retuvo.
Bueno, sí, quien tuvo retuvo. Escolta una cosa, això pel que fa a la fèria d'abril, però ja en parlarem més endavant, però anem a fer 5 cèntims perquè la Festa Major de Lleida, presencialment, doncs ja es va veure que no podia tirar endavant, però des de l'Ajuntament ens faran una proposta virtual, oi?
Efectivament, Ignasi Amor, que va tindre reunions a l'Esquerra Regional, si no van sortir molt amics, pues la veritat és que s'ha comportat i ha trucat a totes les entitats que estaven implicades i ha dit, escolta, volem fer una festa amb això virtual. I la veritat és que ha tingut una resposta molt positiva, no? Ara està de moda, ara les noves xarxes, ja m'agrada que muntarà aquí el nostre tècnic, perquè t'he de felicitar i en nom de molts ciutadans de Lleida i de comarques i de Fort Lleida que ens escolten, i gràcies al nostre tècnic, que això també funciona.
Oh, i tant.
El nostre Jordi Pérez no podia parlar.
No.
Per tant, estem de moda, no? I també suposo, els de les xarxes socials, també deuen ser el TIC, allò que és el TIC, no? Perquè jo, més que ja, i el Ramit Casero, pues, suposo que s'hauran de ficar així una reserilla o no sé què ficaran per poder fer ja els plans. El dia 28 dels Vermuts, el dia 28 de maig he de celebrar el meu complany, ho hem de celebrar, no? Llavors, bueno, sí, efectivament... La festa.
Home, el 28 de maig, no, encara no és la fase 3 ni la fase 4, això de les fases, encara no.
L'haurem
d'aplaçar,
eh? No, m'han dit que tindrà una autorització especial d'eventos varios.
Ah, vale.
Sí, gastronòmics, perquè he parlat amb el consultor gastronòmic, el Ricard Álvarez, i m'ha dit si podíem fer un, m'han dit, farem un estudi.
No, mira, el 28 de maig està dins de la fase 2. A fase 2, que és apertura de l'interior de locals al 50% de l'aforament, apertura excepcional dels centres escolars per classes de reforç o de selectivitat, cines i teatres o similars al 50% de l'aforament i equipaments culturals al 50% de l'aforament. Per tant, no entres, el vermut del Cosme no entra aquí encara, eh?
No, bueno, mentre són 50%, no vens. El director no ven i l'OMI no ve, llavors anem al rest. Bueno, Festa Major de Lleida, que hi haurà de tot, haurà de tot. Jo t'he dit que com a tal regional ens van demanar que participéssim. La Casa Andalusia participa, la Casa Aragó participa i el Centre Extremeño participa. Com? Fent masterclass, fent actuacions, fent mostres gastronòmiques, fent com se fa una primada, o sigui, tindrem de tot una mica. Els casbars participaran, els sardanistes faran masterclass, el concurs de dibuix es farà. O sigui, jo penso que això ho ha fet bé l'Ignasi Amor i, bueno, la gent ha respost molt bé. Ara la feina és que ho coordinin des del seu departament, no?
Clar.
I el més virtual, també, no? Al final hi van a treballar, no? Poden anar a treballar, no? Llavors, bueno, que tampoc no sé quan hi podran anar a treballar els funcionaris, que d'això no han parlat.
Bueno, això ja ens ho anunciaran, per cert, i també d'on podem seguir les actuacions aquestes de la Festa Major Virtual de Lleida. És curiós que tants problemes que hi havia per fer aquestes actuacions de manera real i ara virtual, com han reculat i han anat a buscar a totes les entitats corrents perquè s'ompli una cosa més o menys digna. Llavors havia uns problemes per ocupar el carrer públic per fer una actuació, depenent de quina comarca o de quina província vingués. Ara veig que això de moment s'ha suavitzat. Veurem a la de la tardor o a la del maig de l'any vinent. Però bueno, de moment ho solvem aquí, eh?
Jo estic barrilant com podem muntar la revetlla de les calles regionals virtuals. Estic barrilant, eh?
Vale.
Això no s'escaparan, que jo ja saps que soc imaginatiu. Per tant, el que no vulgui tassa, tassa i media. Per vale. Cert, la seu vella està de moda.
Sí, la seu vella està de moda per culpa de fer les coses malament. No, m'és igual el que s'autoritzés a fer o no. Per fer les coses malament, amagant-les a tothom i sabent el que passaria, després ja preparant-nos la sortida triomfal aquella del Messies, aixecant-se, flotant i amb la llum pel darrere. Aviam, si tu volies autoritzar una activitat, la dius. La dius una setmana abans, farem això i propicies el tema del debat. Fins i tot ho pots ficar a referèndum, si vols, eh? Vull dir, ja que votar es pot fer a través d'internet. Però, clar, si ho fas d'amagat, què fas? Pues que els altres brètols, perquè n'hi ha tot arreu, ara, escolta, això serà el pa nostre de cada dia, mai millor dit, però bueno.
Si a una persona se li fica els pèls de gallina, a mi me significa la cresta de pau.
Bueno, clar, correcte. Cosme García, escolta, que...
Que trabaja de noche y de día, no
vale.
Te morir,
eh? Escolta, cuida't, ja parlarem de la Festa Major que està virtual i que passis una bona fèria d'abril.
Bueno, vols participar o...
Bueno, jo miraré, clar. jo miro.
Jo cada dia et passo el menú.
Sí. Cosme, una abraçada.
Salut i bon ànim i felicitats pel programa.
Almenys el bon humor, que no l'hem de perdre, només faltaria. Escolta, uns segons, que arribem a la una, senyals horàries, i després ens queda encara el migdia de Lleida, des de COPE Lleida, a les noves tecnologies, a l'Info COPE Lleida, i a dos quarts de dues, amb veu de dona, la nostra tertúlia de dones.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno sigue sin aclarar cómo será la salida de los adultos este fin de semana. Es lo inmediato, faltan tres días, y el portavoz Fernando Simón se ha limitado a decir esta mañana que la propuesta es que salgan con la protección adecuada, pero sin especificar nada más. En cuanto a los mayores de 65 años, tampoco ha concretado nada. Su salida se podría producir a partir del lunes. En cuanto a los datos que nos deja este miércoles, destacamos que un titular, y es que el gobierno sigue contando a favor de parte. Esto le permite engordar los indicadores más positivos y adelgazar los negativos. Aún así, vuelven a repuntar las muertes. En las últimas 24 horas son 325 fallecidos. Carmen Lavalle.
Pues sí, más allá de que será altamente recomendable llevar mascarilla, aunque no obligatorio, son pocos los detalles de los que disponemos a esta hora sobre cómo van a ser esas salidas de adultos previstas para dentro de tan solo tres días. De momento desconocemos cuáles serán los grupos de edad que se fijarán, si habrá horarios y qué precauciones deberán tomar tanto quienes salgan a pasear como los que opten por ir a correr. En breve saldremos de dudas, aseguran, y cada decisión vendrá acompañada, decía el portavoz de Sanidad, Fernando Simón, de un manual de instrucciones.
Tengan claro que cada una de las medidas que se proponen para ir abriendo la movilidad irán con su correspondiente documento de instrucciones o folleto de instrucciones, como vienen en los kits de montaje de muebles prehechos.
Pues a la espera de la comparecencia del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, prevista para la 1:30 de la tarde y en la que posiblemente se ofrecerán las medidas ya de cara al sábado, hoy se ha registrado un nuevo incremento en el número de fallecidos reportados en las últimas 24 horas. También en máximos, el número de dados de alta, que a pesar de incluir notificaciones antiguas, se contabilizan, a diferencia de lo que ocurre con los fallecidos, como nuevos casos. Sea como sea, hoy casi 213.000 personas han dado positivo en España por PCR y 24.275 han perdido la vida en nuestro país.
A la espera de ese manual de instrucciones que decía Fernando Simón, a la espera de que las fases se vayan definiendo, hay que resaltar que el estado de alarma sigue vigente y hay que cumplir las normas, te gusten o no. Hoy hemos conocido que la Guardia Civil ha arrestado a una mujer que había denunciado una detención ilegal. Se lo había inventado y era su coartada para acudir a una fiesta de cumpleaños en pleno confinamiento, Juan Baño.
Efectivamente, fue el día 13, no estaba secuestrada, estaba de parranda justamente, española, 49 años, confinada con su madre en Madrid, viajó en transporte público a casa de un amigo en Colmenar Viejo para asistir a su fiesta de cumpleaños. Al día siguiente denunció que mientras esperaba el autobús un individuo la introdujo a la fuerza en un coche y la llevó a la caseta de una finca. De allí pudo escapar al día siguiente. Todo falso, según Mercedes, de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid.
Simular o inventarse que la habían detenido de forma ilegal, de esta manera evitar ser denunciada en caso de ser sorprendida por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
A la vuelta, claro, se le imputó un delito de simulación de delito, además de la propuesta de sanción por vulnerar el confinamiento.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que de cara al Puente de Mayo, el viernes es día 1, hay quien ya se adelanta, como el alcalde de San Javier en Murcia, que ha dicho que se van a intensificar los controles policiales para evitar que se venga de otras provincias a segundas residencias, algo que prohíbe el estado de alarma. Y aunque el coronavirus no entiende de clases sociales, un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid refleja que las personas con menos recursos viven con mayor ansiedad el hecho de poderse contagiar y tener que ingresar en un hospital por las consecuencias que eso podría tener en la unidad familiar. Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la expulsión de un hombre de nacionalidad marroquí condenado por maltrato para que pueda seguir viendo a su hijo que sufre una discapacidad. El tribunal concluye que prevalece el interés del menor.
Tras los anuncios de Pedro Sánchez para la Vuelta del Deporte, tenemos, José Luis Corrochano, una reunión importante entre futbolistas y Liga.
Las fechas de desescalada en el deporte coinciden con los planes de la Liga que anunció en su día Fouto. Vamos a recordarlos y también ese encuentro importante entre futbolistas, el sindicato y la Liga que se va a producir esta mañana, Fouto.
Sí, la Liga ya trabaja en las fechas de desescalada que ayer anunció el gobierno para retornar al fútbol. La vuelta al trabajo próximo lunes 4 de mayo, desinfección de instalaciones, asunto de los test, se va a tratar esta misma tarde, son los temas del día. Fecha de inicio de la Liga posiblemente mediados de junio, reunión, como tú decías, hasta ahora importante de la Liga con AFE. Algunos jugadores, según ha podido saber la cadena COPE, quieren que la patronal les asegure una prevención de riesgo laboral para poder volver a la actividad. A pesar de la autorización del gobierno, en este caso de Sanidad, algunos siguen siendo muy reticentes a la vuelta al trabajo.
Fuera de España, la noticia pesimista en Francia de la cancelación, entre otras cosas, del campeonato de fútbol, se une hoy el ministro de Deportes de Italia, que acaba de decir sobre el regreso del fútbol que si fuera presidente de un club italiano, empezaría a pensar en la próxima temporada. Deberían pensar en un plan B, ha añadido. Y más malas noticias para el deporte: se han cancelado los grandes premios de motos de Alemania, Países Bajos y Finlandia, que iban del 19 de junio al 12 de julio. Y en el ciclismo, la Vuelta Ciclista a España, como ya contó Deportes COPE, no va a empezar en los Países Bajos, lo haría desde la localidad española de Irún.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un chaval que, a pesar de las dificultades de su ambiente, ha podido llevar adelante su vocación gracias al apoyo recibido, un apoyo del que todos somos un poquito responsables.
Pues sí, Seyoum nació en 1970 en Etiopía, frecuentaba la casa de los misioneros de la Consolata, donde comía, estudiaba, y los fines de semana pues los acompañaba a los poblados. Un día dijo que quería ser como ellos, y le enviaron a seminario menor. Después pasaría al mayor, en Addis Abeba, la capital, ambos sostenidos por la obra de San Pedro Apóstol, que se ocupa de fomentar las vocaciones nativas en los países de misión. Después completó su formación en Roma gracias a una beca de esa misma institución. Han pasado los años y ahora Seyoum Franso es obispo de la diócesis de Osana, en Etiopía. Su historia ilustra el fruto del cuidado de la Iglesia Universal, que se va a hacer patente este próximo domingo en la Jornada de las Vocaciones Nativas. Ampliamos esta historia en un ratito en El Espejo.
Escuchamos José Luis El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas.
I ara sí, aquí ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. A la meitat de la setmana, els dimecres, des de l'espai InfoCope Lleida, que ja saps que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com. Estem allí sempre, a les 24 hores del dia, almenys la web hi és. Nosaltres anem entrant i anem actualitzant. I a més, ens pots escoltar a través del podcast, que és una manera, doncs, que amb el tema del confinament ha agafat força rellevància per no perdre's res. És a dir, a través del podcast tu pots escoltar el programa de la setmana passada, el de fa no sé quantes setmanes, i a més el pots escoltar tantes vegades com necessitis i a l'hora que et vagi bé. En fi, l'InfoCope Lleida, com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard. Com estàs?
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo vamos?
A veure, Jaume, de què parlem avui?
Doncs, bueno, continuem des de casa. Se té programa ja des de casa per l'estat d'alarma del coronavirus i sembla que fer ràdio des de casa és una cosa ja habitual. No sé si tornarem aquesta temporada als estudis per això, però continuem confinats i treballant. I com que ho fem des de casa, això, els ciberdelinqüents ho estan aprofitant. Ja que no fem servir els equips que habitualment fem servir a l'empresa, doncs, i no estan tant al dia com tenim els de l'empresa. I això què vol dir? Que aquesta setmana hi ha hagut 22 milions de ciberatacs en una sola setmana. A part de repetir un cop més com tenim d'estar al dia amb l'equipament, també comentarem novetats els darrers 7 dies a la tertúlia Freak. Però primer, com sempre, comencem amb un referent històric com l'efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues tan lejos y tan cerca como el año 2004.
Bueno. Uy, ¿qué va a pasar el 2004?
Ya fa días, sembla aquí mateix, però són 16 anys, ¿eh?
2004, molt bé. Doncs ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem a Cope Lleida, ara els friquis en antena. Ens traslladem a l'any 2004, en un referent històric com l'efemèride.
Pues mira, nace un virus, en este caso informático, llamado el gusano Sasser, en el cual, bueno, pues se detecta tal día como hoy que había infectado ya a 1 millón de computadoras en el mundo, 1 millón de PCs en el año 2004 en el mundo. La efeméride no queda ahí, la efeméride queda en que al final el gusano Sasser sigue viviendo entre nosotros, de que este gusano vive de todas las desactualizaciones de Windows, todo lo que haya en servidores con Windows Server 2003 o con Windows NT 4.0 o algún ordenador o algún insensato con Windows 2000 o muchos insensatos con Windows XP. ¿De acuerdo? Que esto es algo que todavía hay por ahí. Y que, como sabemos, pues son equipos y viven de todo eso. Al final, bueno, pues podemos decir que el 17 de octubre de 2019 el virus Sasser ya se había cobrado en toda su historia y casi 16 años más tarde, hoy hace 16 años más tarde, pues ya ha infectado a más de 8.600 millones de equipos en todo el mundo. Es decir, alguno los habrá infectado 3 veces en su día, hoy será, es decir, más equipos de los que hay en el mundo con Windows de estos sistemas han sido atacados por este gusano o este virus que hoy día existe y convive enviando información y hackeos a sistemas que sobre todo están en Windows XP, que puede ser lo que más haya funcionando por ahí. Algunos.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ara sí, us expliquem tot seguit aquestes novetats de la setmana i, sobretot, el que hem comentat a aquest anunci que hem començat avui a l'entrada en el sumari d'avui a
La Tertúlia Freak.
I no ens cansem mai de repetir-ho. Tenim que tenir el sistema informàtic actualitzat, com molt bé has dit, David, ja que els ciberdelinqüents ho saben. I, a més, saben que estem treballant des de casa, que aquest equip l'utilitzem esporàdicament. Potser no està tot el dia del que li correspon, però aquí han trobat un filó. Preocupant la dada. 22 milions d'atacs en una sola setmana. David, quins foren els passos a seguir per estar segur, lo més segurs possible?
Bueno, vamos a ver, complicado.
Bueno, complicado, pero ahí está el complicado. Mantra, ¿no? Bueno,
vamos ya, a ver este ya pasos, mercado. Ya pasos, ya pasos que se han de, pues, que se han de seguir, ya pasos.
Claro, podemos, a ver, está claro que podemos hablar sobre la seguridad necesaria para sobrevivir en la nube. A ver, las cifras han aumentado y es normal que aumenten las cifras, como han aumentado hasta un 63%. ¿Por qué? Porque son ciberatacantes y software de ciberatacantes que ya existían. Que ya existían para las videollamadas, para los mensajes, para los correos. Pero claro, pues ya sabemos que son 6 semanas, 7 semanas en la que el tráfico se ha disparado y que incluso la punta de estos ataques de más de 22 millones se produjo el 15 de abril. Esta punta detectada el 15 de abril es cuando precisamente ya llevábamos un mes confinados, cuando ya se abrieron además, por así decir, hasta las clases más online seguidas de todos los jóvenes, el día a día ya parece mentira, pero parece que la normalidad sea estas videollamadas, ¿no? O estos videopodcasting, como estamos haciendo nosotros en este caso. Bueno, pues al final hace que todo esto se multiplique exponencialmente porque ya existían estos atacantes, pero ahora hay mucho más público para atacar. Seguridad necesaria para sobrevivir en la nube, que lo podríamos titular. Bueno, pues la pregunta en la tecnología ahora mismo está ocurriendo, como además ahora en otras noticias veremos, que está acelerando los procesos absolutamente de todo. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahora mucha gente se tiene que plantear, ¿es el momento de tener mis cosas en la nube? ¿Y en qué nube lo tengo?
Sí.
¿Y cuál es la seguridad de esa nube donde tengo la copia de todo? Por si me pasa algo, porque nadie está libre del... iba a decir del contagio, madre mía.
Sí, ya. Bueno, del contagio virtual, pero sí, sí.
Jo una miqueta al començament, a l'entrada, el que volia explicar és que aquest equip que tenim a casa, que fèiem anar molt esporàdicament, doncs perquè a casa el tema del mòbil s'ho ha menjat tot, o el tema del tablet, vale? Pel tema del correu electrònic, pel tema de connectar-se a les pàgines web, el telèfon mòbil ha fet un gran pas, ha substituït a molts aquells PCs que teníem a casa, aquell PC que pràcticament teníem oblidats. I ara fer el teletreball, clar, l'hem tingut d'utilitzar i connectar-nos a l'empresa en aquell PC. Però aquell PC ja està 100% actualitzat, és un PC que encara tenim amb XP, és un PC que tenim amb Windows 7, és un PC que el tenim 100% al dia i actualitzat, però clar, ens han tingut de posar en marxa perquè necessitem una eina per connectar-nos a la feina i per poder teletreballar. I clar, si aquest PC no el tenim al dia o actualitzat, és un gran forat per tots els ciberdelinqüents.
Sí, mirar, está claro que igual que hablamos de este tipo de ataques, que son ataques a empresas, que no estamos hablando de ataques a nuestro router, que son muchos miles de cientos de miles más, multiplicado por eso de ahí, ¿vale? Pero sí que todo este tipo de empresas, al final lo que no se pueden permitir, y si hay un uso profesional, bueno, pues es de herramientas que a priori sabemos que están atacando o que pueden ser atacadas o que son muy vulnerables. Para eso al final lo que están ganando son, bueno, pues todo este tipo de marcas y este tipo de servicios profesionales que se ha dado siempre. Con un coste, con un pago, aunque ahora haya muchas de ellas incluso que durante estas situaciones estén de forma gratuita y que cuando acabe esto pues ofrecerán sus servicios de pago para ello. Como os digo, es la velocidad de adaptación. No estamos utilizando nada, absolutamente nada que no tuviéramos. No vamos a decir sobre tener antivirus, actualizar el Windows. Es decir, no podemos repetir todo esto que llevamos hablando durante 10 años. El tema es que ahora todo se acelera, todo se ha aumentado. Y el uso de las aplicaciones y de la red se ha aumentado. Con lo cual, para todos los ciberataques, para todos los ciberdelincuentes y para todas estas aplicaciones, pues la seguridad es algo para lo que hay que estar preparados. Siempre hemos hablado de la banca. La banca y la medicina son sectores donde la seguridad es algo, vamos, no importante, sino más allá. Y tienen equipos muy gordos y destinan muchísimo dinero en todo esto. Pues ahora mismo, estos días, el trabajo que tienen es espeluznante. Ya cuando pase podremos hablar con alguno de ellos, pero es espeluznante el trabajo que están teniendo. Con lo cual, bueno, pues todo el mundo tiene que estar preparado. Y aquí sobre todo hablamos de una parte de las empresas. Al final, mira, que alguien pueda coger, reconocer, no, o que Facebook por detrás con un Zoom esté escuchando tu conversación de amigos un viernes a las 8 de la tarde, pues mira, a lo mejor recibes publicidad de alguna bebida si habéis hablado de ello, de alguna comida si habéis hablado de ello, pero no más. Es decir, como siempre hablamos de las empresas y de, bueno, pues de un trabajo profesional y sobre todo que sea seguro.
Deixa'm afegir també que si durant, com diu el David, ja durant qualsevol època normal ja reveiem també correus d'aquests que et volen prendre el pèl o prendre't les contrasenyes o que cliquis en un enllaç que no has de clicar per acabar el phishing, el que es coneix per això, això també s'ha multiplicat també, o sigui, en rebrem molts més i molt més elaborats i molt més ben fets, és a dir, tot el que creiem, tot el que sabem que no ens enviaran un correu per demanar-nos que entrem, ni contrasenyes, ni històries, no cliquem, qualsevol mail que rebem de paqueteria, Si no hem demanat res, no tingueu ni curiositat, esborrar el mail. Entitats bancàries, escoles, dels col·les o universitats, res, tot això s'ha d'esborrar. No tinguem la curiositat de clicar, perquè un cop cliquem, doncs, llavors comencen els problemes.
Vinga, ja que parlem d'aplicacions i de programes i aquestes coses, cada setmana, no sé per què, però bueno, sí que sé per què, perquè sempre hi ha novetats, però parlem de WhatsApp, no? I aquesta setmana, doncs, sí, és l'aplicació per excel·lència, al final. Dius, te compres un mòbil i el primer que preguntes, no si hi ha l'aplicació per poder telefonar, sinó si hi ha l'aplicació per
sí,
del WhatsApp.
Sí, és correcte. però a nivell d'actualitzacions està anant una mica remolc,
Bueno, està anant remolc, però aquesta setmana ja han fet una actualització més, que ja podem fer videoconferències amb 8 persones a la vegada, que fins ara eren 4, vull dir, també es van posant al dia. El tema d'aquest confinament, les aplicacions de videoconferència han fet una explosió bestial. Doncs mira, WhatsApp s'ha actualitzat també aquesta setmana.
Això, Jaume, ho podem estrenar demà, a nivell intern de la ràdio. 8 ja ens dona, per fer-ho.
Va, sí senyor.
Clar.
Vinga, va, ho provarem. Sí, perquè bueno, fins ara era, bueno, això que dius, volies fer aquesta videoconferència amb un grup de persones i només podies fer fins a 4, no? Dius, bueno, va, una miqueta entre la família, doncs
que
ja
no són
bé.
Pocs, que no són pocs, 4, però bueno, 8, 8 ja, David Casero, ja et dona mal de cap, 8.
Sí, bueno, mirad, no se van a perder el grupo del señor Zuckerberg, llamémosle el grupo Facebook, no se va a perder la oportunidad ahora de todo esto y más ocurriendo lo que ha ocurrido entre Facebook y Zoom. Y bueno, pues que sepáis que esta actualización no solo llega a WhatsApp, sino que también llega a Facebook, llega a los dos, porque ahora no son tan ágiles, pero lo que hacen lo hacen ya multiplataforma, aunque sean diferentes, pero llega a Facebook y llega a WhatsApp, e incluso a WhatsApp llega con 8, que yo creo que ya está bastante bien, pero a Facebook es un primer estadio, es una fase 1, ya que en fase 2 pretenden convertirse en un Zoom, ¿vale? Pero con la ventaja de que directamente dentro de tus amigos de Facebook vas eligiendo, se supone que hasta 50, y que además esto llegará muy, muy pronto. Con lo cual, bueno, pues aprovechan sus redes, aprovechan qué es lo que hay, y control C, control V, copiar, pegar y adaptar.
Pues aquí del copy-paste ja veiem el grup Facebook que es posa al dia també amb el tema de les videoconferències i no es vol quedar enrere. Per connectar-nos a Facebook, habitualment quan estem a casa, ens connectem amb Wi-Fi. Wi-Fi, tothom coneix el Wi-Fi, però a partir d'ara s'està parlant d'un nou estàndard de Wi-Fi, que és el Wi-Fi 6E, però què vol dir això de Wi-Fi 6E? És el Wi-Fi del futur? Ens sentirem a parlar molt a partir d'ara? Però és una paraula que suposo que sí, que ens sentirem a parlar, no? Però explica'ns què és això del Wi-Fi 6, David. Sí,
David Casero, no un incís. Cuando todavía no ha llegado el 6, por entender, ahora presentamos el 6E.
Es el 5G de las Wi-Fi. Es decir, claro, el 5G en Wi-Fi ya está cogido, ¿vale? Porque ya sabemos que ahora tenemos una dualidad de bandas, entre la 2,4 y la 5G, donde hay equipos Wi-Fi que tenemos que solo cogen una banda o cogen otra banda, ¿vale?
Aunque David, a ver, stop. Sí, sí, no, perquè Wi-Fi 5G, això que és el que surt allí sempre al Wi-Fi que diu Wi-Fi Plus.
Eso es. Tú porque tienes Movistar, en otros en Vodafone aparece 5G, tal, es decir, ¿vale? Entonces, es esa otra banda que aparece ahí siempre, que se supone que es más rápida, aunque si nos fijamos, pues llega menos a la otra punta de la casa. Al final, la de toda la vida, por así decir, la de 2,4, llega más a la punta que la de 5, pero la de 5 es verdad que va mucho mejor en cuanto a velocidad. Pues ahora vamos a la 6E. Baja latencia, mucha velocidad y más que nada la noticia, el Wi-Fi 6E certificado ya existe, pero el estreno de banda de este 6 GHz lo que han hecho es sacar un protocolo, una variante del protocolo estándar que tienen definido para que tenga menor latencia, es decir, mayor velocidad, los datos viajen muchísimo más rápido y al final este protocolo mejore un poco más la cobertura. Porque si, como decimos, entre la normal y la plus, o la 2,4 y la 5 llega menos, pues la 6 llegará algo menos todavía. Con lo cual se está trabajando en los protocolos de que llegue un poquito más allá. Al final, beneficios, pues a red más rápida, más servicios. Gafas de realidad virtual de mayor velocidad, conexiones wifi con vídeo, pues de una manera un poco más instantánea. Como siempre, en todo esto, y la gran incógnita del hogar, o lo que nunca contamos es que aunque tengas 600 megas en tu casa, si tu ordenador tiene una tarjeta de red de 100 megas, no vas a coger más de 100. Eso que lo tengamos claro. Y si tu móvil no coge más de 300 en el chip wifi que lleva dentro, que normalmente tenemos un móvil mucho más potente que nuestro ordenador, pues no va a coger más de 300, esto que lo tengamos todos claro, y allí donde nos conectemos será otra máquina en la otra punta del mundo a través de un cable y ondas y redes, que también tendrá su velocidad de salida y entrada.
Venga, Jaume, afina que et deixo 2 minuts, eh?
2 minuts?
Vinga.
Bueno, ja volia acabar, bueno, tenia més coses, però bueno, una de les notícies
conéctate,
també...
Conéctate al 6G i vamos más rápido.
Claro.
Vinga, va, som-hi. Una de les altres novetats és la cursa dels cotxes autònoms. Encara no estan aquí, però la indústria fa un pas més, ja que ja han descobert que automàticament un cotxe es pot parar en un semàfor i a les senyals de tràfic, o sigui que els cotxes ja obeeixen el que són les senyals de tràfic. Això seria un pas més per la indústria. Això ho veurem aviat, ja, David?
Bueno, no lo sé. Tendremos que salir primero a la calle para verlo. Y lo que sí que tengo claro es que la parte de inteligencia artificial de los vehículos va ahí. Es decir, ahora mismo ya te está avisando de todas las señales, te está avisando antes de hacer un giro, te está pidiendo permiso de poner el intermitente, ya te está avisando y dando una información en pantalla visual y una función auditiva o vocal inteligente. Y ahora, bueno, pues la conducción autónoma, y como no, es una noticia que viene por Tesla, que parece que es el que más avanzado ahora mismo está en todo el tema autónomo, bueno, pues ya va por aquí, porque la autonomía total que ya se habla es que no haga falta en un momento dado que esos semáforos o esas señales tengan un chip para poder comunicarse con el coche, sino que directamente se interprete esa señal. Pero bueno, las señalizaciones a veces se ven, a veces no, los semáforos también se averían, un día se apaga, no lo sé, es decir...
Sí, no, això és igual que les senyals de la carretera, un dia estan plantades, un altre dia estan tombades, un altre dia estan a terra, un dia estan netes, l'altre estan brutes, l'altre estan tapades, però se ve... Però és molt possible que d'aquí un any una cosa així d'aquí ja els cotxes tinguin aquesta opció de quan vagin pel carrer reconèixer un semàfor i automàticament, depèn del color que estigui, es pari.
Bueno, jo ja em veig discutint-me amb el cotxe de si he de parar o no de parar, o si em donava temps o no em donava temps per passar amb un semàfor.
Roig, però
bueno, això són discussions de futur.
Amarillo frenar.
No, si la norma està molt clara, però ja ho sabeu que en aquest país amb taronja és quan s'accelera per passar més, i amb vermell, doncs encara un o dos cotxes passen, no? Però clar, això, no, la intel·ligència artificial del cotxe no.
Aquesta,
com
la
que no?
No,
tu ves pel carrer i veuràs. No, la norma popular.
La norma
popular.
Quan està amb groc o amb carabassa i ja
no, saps no. Dic, la teòrica. La teòrica, jo dic la popular, eh?
Aún así, la tecnología y la seguridad, que es de lo que hemos hablado durante todo este programa, la tecnología y la seguridad va por inversiones y aplicaciones profesionales. Yo, como opinión sobre este tema de la conducción autónoma, creo que sería 100% seguro en el momento de que todos esos elementos se puedan comunicar realmente con el automóvil.
Claro que sí.
Es decir, que si alguien ha tirado una señal o por un corte eléctrico ha habido dos semáforos apagados o por cualquier problema dos semáforos estén apagados, el coche sepa que están apagados, quite esa conducción autónoma, avise al conductor y tome el mando o pueda tomar el control algún conductor que siempre haya.
Entonces... Doncs, apa, que ens hem quedat sense temps, com ja era previsible. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Restaurante La Parra desde 1983 con nuestros clientes y amigos. En estos momentos de dificultad queremos seguir a vuestro lado, como siempre, llevando nuestra mejor cocina a vuestras casas. Les ofrecemos nuestra especialidad de la casa, caracoles a la parra o a la llauna, canelones caseros, nuestro rabo de toro, callos de ternera y exquisitas carnes a la brasa como novedad, conejo y pollo a las. Teléfono para pedidos 973 30 07 65. Juntos lo conseguiremos. Bar Restaurante La Parra.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada, porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
La veritat és que segurament, entre moltes altres coses, a través dels grups de WhatsApp o a través de les xarxes socials, has vist un hashtag que es diu gràcies per guanyar aquest partit i que ve acompanyat d'un magnífic vídeo on hi ha tot un seguit de cares conegudes de l'esport lleidatà. Doncs mira, darrere de tot plegat, hi ha la nostra col·laboradora i presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Al principi d'aquesta setmana és quan es va alliberar aquest vídeo de prop de 4 minuts de durada. Recordem que si el retuitegeu, reenvieu, etc., s'ha d'acompanyar, o el podeu acompanyar del hashtag gràcies per guanyar aquest partit, i que ha comptat amb la participació de 42 clubs i associacions, 25 directius i directives i també 40 esportistes, entre els que podem destacar, entre, per exemple, Saúl Cravioto, Albert Costa, Joan Capdevila o el mateix Berni Tamames. També trobarem el Xavi Estrada, és àrbitre internacional de futbol, o el periodista esportiu de TV3, l'Artur Peguera. Vanessa, escolta, com neix aquesta idea?
Doncs la veritat és que, bueno, aquests dies de confinament suposo que tothom, bueno, li balli el cap. Jo estic a casa fent teletreball, el de la meva feina, i, bueno, vaig veure un vídeo de la FIFA en què participava Gerard Piqué, bueno, mm-hmm, d'altres, no? I el hashtag era We Will Win, no? Uh-huh. Guanyarem. I, bueno, em va...
I vas pensar, escolta, i per què no a Lleida, això,
I per què no a Lleida, i per què no els esportistes donem el nostre suport per guanyar aquest partit. Uh-huh. I la veritat, doncs, bueno, vaig contactar amb el Xema del Rosal, perquè tinc molt bona relació amb ell, i vam crear un grup de WhatsApp, i allí, doncs, tothom que va voler es va unir, i a partir d'aquí, doncs, jo vaig posar un termini per enviar uns vídeos. Tenien tres possibilitats: podien fer aplaudir, podien dir gràcies per guanyar aquest partit o escriure un missatge en un paper. No havia de durar més de 3 segons perquè ja sabia que la ciutat tindria molts vídeos. Vaig recollir prop d'un centenar de vídeos i bueno, he hagut de reduir bastant perquè al final ho vaig limitar a un o dos vídeos per club o així, perquè si no era impossible. Clar. I bueno, i d'aquí va sorgir tot això. Vaig contactar amb l'Eric Villagrasa, que és un estudiant de comunicació visual amb qui tinc contacte. Li vaig demanar si volia col·laborar per fer l'edició i el muntatge del vídeo. De seguida es va posar a disposició. I vaig contactar amb el Pol Joven perquè tinc molta amistat amb la seva família i és un cantautor de Lleida i, a més, és esportista del Club Esportiu Rugby Net Lleida, i em va prestar una cançó seva. I, bueno, i a partir d'aquí doncs, vam començar a muntar el vídeo i el resultat és aquest que heu vist.
Això, tot aquest procés, de quants dies estem parlant?
4.
4 dies? És que no sé què passa, que vivim bastant accelerats sense voler. O sigui, segons com tu mires, no, però segons com tu vindes, escolta, tot s'ha de fer ràpid, aquestes coses de les xarxes socials, eh?
Sí, la veritat és que la resposta va ser brutal. Jo sí que em vaig contactar, diguéssim, entre cometes, amb els esportistes més mediàtics. Sabeu que el Saúl Cravioto és el padrí del nostre club. A través del Xavi Estrada vam contactar amb el Joan Castevila, l'Albert Costa és íntim amic d'un amic meu. Bueno, al final tires de contactes i, bueno, i la veritat és que super satisfeta del resultat.
Molt bé.
Sí que vull deixar clar una cosa, perquè aquest vídeo, evidentment, no recull totes les persones, ni tots els clubs, ni tothom que està al voltant de l'esport de Lleida. No ho pretén, ni ho pretenia, simplement ni ningú, ni jo, va decidir qui sortia i qui no, sinó que en aquest grup de WhatsApp tothom tenia la llibertat de ficar qui volgués, i jo vaig recollir tots els vídeos que me van enviar. Diríem això, que jo no he decidit qui surt i qui no. Era una participació lliure i tothom va poder incloure en aquest grup de WhatsApp qui va voler. Vull dir que no és una cosa que jo digui tu sí, tu no, sinó que jo vaig impulsar la idea i a partir d'aquí tothom hi va col·laborar.
A més, saps què passa? Que quan hi ha quan s'abarca a tant, un sector tan gran com és el de l'esport, és difícil que acabi arribant a tothom, però ja la representació és altíssima. Parlar de 42 clubs o associacions, 25 directius i 40 esportistes, i a més d'altres personalitats relacionades amb el món de l'esport, en 4 dies té un mèrit enorme. Tu expliques que, entre d'altres coses, també pretenies que l'esport lleidatà a partir d'ara treballi d'una manera més conjunta i transversal, és a dir, que ajudés a unir. La veritat és que aquests moments així difícils i de tensió i amb aquestes propostes com aquest vídeo poden generar aquest clima. Confies que el clima aquest hi és, hores d'ara, però confies que en els propers mesos es mantindrà?
Bueno, ja sabeu que jo soc un cul inquiet i a partir d'aquí, doncs... La veritat és que sí que és veritat que ha sigut la idea de... Bueno, aquest grup de WhatsApp de moment el mantenim. Tothom que vulgui doncs, també es pot incloure i, no, i des d'aquest grup doncs, parlem o intentarem parlar diferents coses que ens afectin a l'esport de Lleida. Sempre tenint en compte que deixem de banda les institucions perquè a vegades l'esport de Lleida també hauria de parlar de portes endins sense comptar amb les institucions. I, bueno, sí que és veritat que jo els vaig proposar que això era un granet de sorra que havíem posat ara i que no el deixessin perdre perquè en un futur incert per l'esport de Lleida potser valdria la pena doncs, fer una taula de debat entre tots i deixar una mica les nostres diferències personals, vull dir, com a club o com a esportista o banda i mirar en pro del bé comú.
Clar, aquesta taula que dius, jo sí que estic d'acord que potser és una institució la que l'hagués hagut de propiciar, no per ara, parlo de molts anys enrere, i seure a tothom i deixar les coses clares. Això ja ho hem parlat a la radiografia, això no ha passat mai, i per això jo, doncs, hi ha aquests diferents barems de relació entre un club i l'Ajuntament, per exemple, o la Diputació de Lleida, però sí que, escolta, com que cap enrere no hi podem anar, anem al present i al futur. Sí que pot ser una manera, com bé dius, de seure'ns i dir, escolta, potser anem a definir exactament allò que diem sempre, no? Com, com volem l'esport a Lleida? O fins on podem arribar?
La veritat és que estic molt sorpresa perquè aquests dies he rebut més d'una, més de dos, i més de tres, i més de quatre trucades de diferents persones de l'esport de Lleida.
Però bones trucades, o no?
Bones, sí, encoratjant-nos a tots plegats a fer alguna cosa conjuntament. Bueno. Sobretot destinat a l'esport base.
La Vanessa és la presidenta, la Vanessa Ortega és la presidenta del Balafia Volley, i hauran dit, mira, com que no té feina, doncs escolta, li anem a encomanar aquesta feina.
No, amb les persones que he pogut parlar, sempre parlem, coincidim en una cosa, és el compromís de diferents persones de l'esport de Lleida que tinguin ganes de treballar per tothom. És a dir, jo treballo pel meu club, evidentment, i vull el millor pel meu club, però potser una idea que jo tinc pel meu club és extrapolable per a altres.
Correcte.
O puc compartir una experiència que m'ha anat bé a mi i amb altres. Parlo de patrocinis, parlo de moltes coses, no? I és evident que també hem posat sobre la taula amb les persones que he parlat que necessitem la col·laboració i el suport de les institucions. Però més que com a subvencions o diners, que potser també, més com a facilitadors de,
sí.
Diferents iniciatives que podem emprendre l'esport de Lleida. Parlo d'instal·lacions, parlo de obertura de o l'entrada als col·legis, parlar amb empreses que aportin diners a l'esport de Lleida, en general, per crear unes beques, per crear el que sigui, i poder fer alguna cosa per tothom, no només pel nostre club. I penso que hi ha moltes idees que molta gent les té i que coincidim, però que no les posem en valor i no les posem en una taula de debat per compartir-les amb altres clubs de Lleida.
Doncs això és molt maco, Vanessa. Per tant, com sempre, des de Copellet donem la enhorabona per aquesta iniciativa, per haver-nos fet partíceps. Per cert, et volia preguntar, canviant una mica de tema, bueno, estem en tema de confinament, els dies van passant, s'acosten els mesos amb els finals de temporada, el tema del futbol segueix a l'aire perquè mou massa diners i no saben exactament com arreglar-ho. El tema del vòlei ja està aclarit, ja s'ha acabat la temporada o no?
No. Encara no ho tenim aclarit.
Però us faltava una jornada només?
Dos
jornades de la fase regular.
Sí, el problema, que he parlat amb algun altre company com tu, no és tant si s'acaba la Lliga, que jo crec que s'acabarà, sinó com es resol el tema dels ascensos i els descensos. Mm-hmm. És aquest el tema.
Sí, clar.
Evidentment, hi ha equips, no és la nostra situació, nosaltres, si tot acaba així, quedaríem sisens a la Primera Nacional, però sí que és cert que hi ha tres equips a dalt que s'estaven jugant en una fase d'ascens per pujar de categoria, i clar, esportivament es mereixen poder tancar la competició com cal. Jo els descensos, això és una perspectiva personal,
sí,
jo
sí,
els descensos no n'hi hauria, jo no faria descensos aquest any, i jo faria una fase d'ascens a porta tancada i que ho facin. Però tot això de la Federació Espanyola també repercuteix en la competició catalana, perquè la Federació Espanyola és qui organitza els campionats d'Espanya juvenils i cadets, però primer s'han de fer unes fases prèvies a cada comunitat autònoma, i nosaltres, el nostre equip juvenil, per exemple, té opcions d'anar a la fase final a Catalunya i de poder-se classificar per un campionat d'Espanya. Llavors és encara més embolic, perquè clar, això també s'ha de resoldre, com queden totes les competicions de menors. Vull dir que jo no crec que sigui tant tornar a la competició, que no tornarem, crec jo, sinó com es resolen totes aquestes competicions que depenen, en aquest cas, de la Federació Espanyola.
Massa gent a decidir?
Sí, massa gent, però no és fàcil, eh? No m'agradaria més estar a la pell de la gent.
No dic que sigui fàcil, però massa gent a decidir, no? Massa federacions, massa estaments, massa històries, fins que arriba el club.
Sí, clar, nosaltres, jo m'he posicionat molt en contra de tornar, sobretot perquè ja portem dos mesos sense entrenar. Recordem que clar, bueno, nosaltres no som professionals, i evidentment jo no puc demanar als jugadors que després de dos mesos sense entrenar de repente tornin a entrenar. No sabem en quines condicions, perquè jo tampoc el paper jo no el tinc obert. Llavors no sé com poden afrontar partits sense entrenar com cal, amb tot el que repercuteix en lesions i tal. I en competicions de menors el mateix, a part que els crios i els nois i les noies doncs no estan entrenant, s'estan jugant també molt la selectivitat, els estudis, i bueno, és que tot això s'ha de tenir en compte. Home, també.
I a més, ja ahir es va dir que, per exemple, a nivell d'escoles ja ens oblidem d'obrir escoles fins al mes de setembre, només per casos molt puntuals. Per tant, a les escoles no s'hi tornarà. Entenc que tot el relacionat, parlo de menors d'edat, tot el relacionat esportivament parlant amb aquestes edats, doncs la Federació Catalana de Futbol, per exemple, ja ha donat per finalitzada la temporada, curiosament també encara sense decidir els ascensos i descensos o com ho farà, però la temporada l'ha donat per acabada. És el que dius tu, sí. Ningú ha fet el pas de dir això es farà així, ningú, no ha passat enlloc encara, que és el més complicat.
Jo... Sincerament, també penso que el futbol mane i que en pic el futbol decideixi, doncs crec que tota la resta anirà caient. Però, per exemple, avui he llegit que la Federació Catalana de Bàsquet també acaba la competició, però si el problema no és acabar la competició, el problema és com es resolen...
Clar.
Com es resolen totes aquestes competicions, no? Sí, és acabar-la. Jo ja dono per fet que s'ha acabat, però sí que és veritat que si durant tot l'any has estat lluitant per un ascens, per un campionat d'Espanya, tal, trobo molt injust que no es resolgui d'alguna manera.
Clar.
I així estem, a l'espera.
I així estem. Bueno, escolta, recordeu-vos aquest hashtag, gràcies per guanyar aquest partit. Un magnífic i emotiu homenatge de l'esport lleidatà, de base i professional, cap a la gent que estan treballant i deixant-se la pell, mai millor dit, per desgràcia, perquè això ens ho avalen les xifres, perquè la resta de la població puguem seguir tirant endavant. És una iniciativa de la Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley, i que segur que t'ha arribat a través d'un grup de WhatsApp, i si no, t'arribarà, i si no, el trobaràs a les xarxes socials. Vanessa Ortega, escolta, que ha estat un plaer tornar-te a escoltar, que ara feia un parell de dilluns que no ens escoltàvem,
Gràcies, Ricard, per trucar-me. Gràcies per fer-te ressò d'aquest vídeo.
Només faltaria. Una abraçada.
Igual, a tots. Adeu.
Doncs apa, que estem a 2:45, ara farem una petita pausa i parlarem de l'1 de maig, que semblava lluny i ningú hi pensem perquè no podem fer plans, però és festiu i és el dia del treball. En parlarem avui amb veu de dona, amb la Gemma Casal, d'aquí a 2 minuts.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué está pasando en esta ciudad?
Cuando todos le creían muerto...
¡No lo he matado yo, creedme! ¡Se trata de un error!
El esclavo que has encarcelado es inocente.
Destapó el mayor secreto de una ciudad condenada a la perdición. Los últimos días de Pompeya. El viernes a las 10 de la noche. Fe en el cine. En 13.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900 907 489.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Cometé i ens plantarem a les 2 de la tarda parlant amb la Gemma Casal. Ja saps que és membre del grup de Dones Lleida i també treballa la coordinadora de ONGs a Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, per cert, et sona que...
Avui sí, bon dia, eh?
Sí, sí, avui sí, bon dia. La veritat és que sí. A canvi, canvi. Meteorològicament parlant, també, déu-n'hi-do, les dents de serra que tenim. És a dir, un dia fa bo, l'altre dia no. Ja t'avanço que de cara al cap de setmana ja han dit que farà molta calor, eh? A veure si no es tradueix a que la gent es desconfini automàticament sense cap mena de control, perquè, bueno, passen coses, eh? Passen moltes coses. Jo entenc que la gent té moltes ganes, però si hem arribat fins aquí, acabem-ho de fer bé, no?
Bueno, això hauria de ser, eh? Jo crec que hi ha molta gent que ho està fent bé, però també és veritat que hi ha gent que o ha perdut la por o no ha acabat d'entendre què és el que ens està passant.
Sí, sí, perquè és que realment encara no hem solucionat res, per desgràcia.
No.
Escolta, que tu... ara no ve a cuento això, però ja que l'escolto de fons... A tu et sona, no, aquest tema?
Sí. Ja tenim una edat, ja...
Però tu em sabries de quin any parlem? Perquè jo ho he hagut de buscar, eh?
Ni idea.
Pues mira, ja t'ho dic, perquè jo quan ho he vist dic, hòstia, sí que passa el temps ràpid. És de l'any 1987, aquest tema.
No pot ser.
87, eh? T'ho dic perquè ja fa dies, eh? Sense voler d'això.
Ja fa dies.
A 33 anys, mira, ni... Bueno, és igual. Bueno, pels jovens, que si no el coneixeu és el Rick Astley, amb el tema aquest Never Gonna Give You Up. Home, va sonar moltíssim, eh, llavors?
Molt, molt. Sonava a tot arreu. A les ràdios, sí, a les discoteques, als bars, a tot arreu.
Llavors no es feien aquest mot, però llavors sí que es va fer viral, per entendre'ns, eh?
Sí.
En fi, Gemma, escolta, que tenim el 1 de maig aquí al costat, passat demà, de fet, com que estem confinats i no la gent tampoc pot sortir, doncs potser va ser una mica desapercebut, però hem de recordar que l'1 de maig és el dia del treball. És festiu, sí, però és el dia del treball i normalment ha sigut un dia reivindicatiu. Es farà una mica estrany, no, aquest any?
Doncs sí, però aquest any no hi haurà la discussió dels recomptes de la Guàrdia Urbana i dels sindicats, de veure quanta gent hi ha al carrer, no?
És veritat.
Però suposo que hi haurà altres formes de reivindicació, que per sort la gent doncs, té molta imaginació, però no perquè estiguem confinats hem d'oblidar que és el dia 1, que és el dia, sobretot aquest any, el dia de la reivindicació per els drets laborals que tant han costat i que tants n'hem perdut per el camí.
Sí. Fa 4 mesos, amb la normalitat aquella que teníem, perquè és que ja quan parlem de normalitats és molt bo, la normalitat, la nova normalitat i la normalitat que tindrem. Bueno, la que teníem abans de normalitat, el tema laboral encara era un tema que tenia moltes coses per resoldre. La taxa d'atur era relativament alta. A Espanya la qualitat de les contractacions doncs era preocupant, amb un tant per cent bastant alt, però ara després d'això, Gemma, la situació evidentment no ha millorat, sinó que ha empitjorat i segurament empitjorarà, i com sempre a la tertúlia en veu de dona anem a parlar també d'aquesta vessant de les dones, és a dir, ja hi havia un problema greu, doncs imagina't ara, no?
Doncs sí, la veritat és que el 8 de març sembla que haguem de parlar del tema que afecta les dones, incloent el tema laboral, i l'1 de maig molts cops ens n'oblidem. Sí. Som el 50% de la població activa d'aquest país i, per tant, hauríem de poder tenir els mateixos drets garantits que encara no tenim. La pandèmia ho ha agreujat absolutament tot. O sigui, les dones ja teníem un sostre de vidre i una bretxa salarial enorme, no? Les dones hem de treballar, crec que passa el mes a nivells de l'estat espanyol, que treballen sí. de més per tenir el mateix salari, per la mateixa feina que fan els homes, però hi hem d'afegir totes aquelles dones en situacions més vulnerables i més precàries, que ja ho tenien molt difícil, doncs totes les cuidadores de la llar, moltes d'elles sense contracte, i les poques que tenien contracte, doncs treballant com autònomes i molt mal pagades, que això no vol dir que les famílies no facin un esforç per pagar les cuidadores.
Sí, sí, sí.
No, simplement és que no funciona el sistema ni es valora el treball, no? A més, tots els sectors més feminitzats també són els que sempre pateixen doncs, més baixa qualitat salarial i amb menys garantia de drets. Clar, la pandèmia el que ha fet és fer aflorar totes aquestes vulnerabilitats d'una manera espectacular. Doncs començant per les dones cuidadores de la llar, que s'han quedat sense feina, i moltes d'elles sense atur i sense poder cobrar absolutament res, perquè com no tenen, algunes d'elles no han aconseguit la regularització administrativa o simplement no tenien contracte, no les reconeixen i no poden cobrar. Les dones que treballaven de cambreres, d'hotel, etc., totes les que treballaven a l'hostaleria s'han quedat sense feina, i són moltes, moltíssimes. I aquestes empreses que han fet ERTOs, doncs la gent hauria de saber que hi ha molta gent que encara no ha cobrat. Uh-huh. O sigui, hi ha gent que aquest últim mes ha cobrat 5 euros, 6 euros.
Caram.
No? I els lloguers s'han de continuar pagant, i la llum, i el gas, perquè totes aquestes empreses, les que abans, molt abans, eren públiques i ara són privades, continuen tenint beneficis i no han aportat absolutament res per apaivagar, diguem, la pandèmia. Després ja, o sigui, l'escenari post-pandèmia, doncs fa molta por, no?
Sí, aquest és l'altre, perquè no sabem quan arribarà, però aquest arribarà, i llavors és quan campi qui pugui, no?
La veritat és que sí, no? Perquè tot fa pensar que hi haurà, que augmentarà moltíssim l'atur, que hi haurà moltes empreses que, malgrat tenir beneficis, perquè això també està passant, doncs acabaran fent acomiadaments, no? Així que es pugui obrir la veda, per dir-ho així, de fer acomiadaments més barats, doncs es faran acomiadaments. I no tenim un estat del benestar, doncs, que pugui assolir o absorbir tota aquesta gent que quedarà tan exposada, perquè ja no ho està fent ara, ja no ho feia abans de la crisi, doncs difícilment ho farà ara.
Clar. Quedarà tot força debilitat i veurem com va tot plegat. Hi ha solució realment? O sigui, bueno, solució... Anem a esperar que sí que n'hi ha, que la faran o no, és una altra, però solució en podria haver.
La solució real, jo t'ho dic sincerament, la solució real només és el canvi de sistema. Però clar, abans no arribem amb això, que esperem que sigui així, doncs hi ha de poder haver solucions. La primera és que els diners han d'anar destinats a la classe treballadora, a la població. No pot ser que els recursos públics es destinin a les grans empreses que a sobre no estan cotitzant ni pagant els impostos que haurien d'estar pagant aquí. Hi ha altres països que han dit que no donaran ni un cèntim a aquelles empreses que tinguin els seus diners en paradisos fiscals o que no estiguin pagant els impostos que pertoquen.
Ah.
Doncs, malauradament, al nostre país aquestes coses passen. Els diners que s'han de destinar, igual s'han de destinar a fomentar l'economia social i solidària. Una economia, doncs, més de proximitat i que vagi a salvar a la gent i no a salvar a les grans empreses que continuen mantenint beneficis. L'altra és aquesta, que no s'haurien de destinar recursos econòmics a les empreses que estan obtenint beneficis. No necessiten ajut, jo entenc, els que tenen beneficis.
Clar.
I són aquestes les que acabaran fent acomiadaments o que acabaran rebaixant i renegociant els salaris dels seus treballadors.
Home, això ho trobo especialment dur. Ahir llegia un exemple, que això és puntual, però Ed Sheeran, que és un cantant, que s'estima la seva fortuna amb 230 milions d'euros, té un pub, i ell ha dit que no vol rebre ni un cèntim de diner públic, que ell seguirà pagant els seus treballadors i ja està, fins que s'acabi. Però per l'altre costat tenim a Victoria Beckham amb una fortuna estimada de 400 milions, que ha fet un ERTO a la seva empresa i que rebrà diner públic per pagar els seus 30 treballadors. És que, clar, potser s'hauria de filtrar això una mica, realment. Ja ho sé que no, el mal no serà ara per aquests 30 treballadors, però l'exemple és patètic, eh?
El senyor de Zara, una de les grans fortunes del món, ha fet un ERTO. És vergonyós. El senyor no està ni pagant els impostos que hauria d'estar pagant aquí, en aquest país.
Vull dir que hi ha moltes coses a revisar, eh? Encara hi ha moltes coses a revisar, realment, per fer les més justes.
Sí, els ERTOs també s'haurien de revisar.
Sí, sí, també.
Que ens trobem en que hi ha gent que li han fet un ERTO parcial o que li han fet un ERTO total, però van a treballar igual. Doncs per què? Suposo que és sota l'amenaça de que si no vens a treballar o no treballes aquesta mitja jornada que t'està pagant l'Estat, doncs quan arriben els acomiadaments ja saps què passarà.
Sí. Clar, bueno, situacions...
Perquè estem pagant... diguem, un atur, però unes persones estan treballant perquè hi hagi una personal que es continuï enriquint.
És un tema que en seguirem parlant, evidentment, ara ja ens hem plantat a les dues. Avui n'hem volgut parlar, però en seguirem parlant. Gemma Casal, escolta, gràcies per estar amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres, re, que ens queden 10 segons només, arribem a les 2 de la tarda. Espero que haguis gaudit d'aquests minuts de ràdio. Demà hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20. Fins llavors, bon dimecres.